Continguts en xarxa. El Pou.
Els extractes de té verd podrien ser beneficiosos en la síndrome de Down, així ho evidencia un estudi dirigit per investigadors belgues i espanyols. Per conèixer més detalls, ens acompanya la professora de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i coautora principal d'aquest estudi, Neus Martínez Abadías. Benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me a participar en aquesta entrevista.
De quins beneficis parlem exactament?
Bé, en el nostre estudi el que vam intentar resoldre és veure si un extracte del té verd, l'epigallocatequina galat, tenia algun efecte en modular el desenvolupament facial en el síndrome de Down. I per fer això vam fer dos tipus d'experiments, un amb ratolins, en el que vam donar als ratolins que eren models per la síndrome de Down dos dosis de diferents, una baixa i una alta, d'aquests extractes de té verd, i després també vam fer un estudi observacional amb persones, amb nens i nenes entre 0 i 18 anys que en algun moment de la seva vida les seves famílies els havien donat aquest tractament amb té verd, i els comparàvem amb nens i nenes amb síndrome de Down que mai havien pres aquest tractament i nens i nenes que no tenen aquest desordre genètic. I la idea això era testar si el fet d'haver pres aquest tractament modificava la morfologia facial i veure quins efectes tenia, si l'efecte era reduir les dismorfologies o bé si tenia algun altre efecte que fos important reportar.
Per tant, el vostre estudi diu o demostraria que es podria frenar aquesta disformologia facial?
Doncs el nostre estudi, els resultats, el que indiquen, en primer lloc, demostren que els extractes del té verd modulen el desenvolupament facial. I en ratolins, els resultats van indicar que els efectes depenien de la dosi. Llavors, vam veure que amb dosis baixes sí que l'efecte era l'efecte esperat, que volia dir que reduïen les dismorfologies facials, i, en canvi, les dosis altes donaven uns resultats imprevisibles en alguns dels ratons, dels ratolins. Sí que reduïa les dismorfologies facials, però en altres les augmentava encara més, el que indica que qualsevol tractament a base de té verd s'ha de prendre amb precaució i sempre, sempre és indispensable fer-ho sota supervisió mèdica, perquè el que vam veure és que hi ha efectes que de vegades doncs no són tan positius i hem de fer molta més recerca a nivell de tant d'experimental com en humans per comprovar quins són tots els efectes i trobar una dosi que sigui òptima, sobretot amb nens i nenes. Perquè en el nostre estudi sí que observàvem que amb nens i nenes reduïa també les dismorfologies facials, o sigui que doncs, serien uns resultats esperançadors. Però aquests són resultats preliminars, perquè era com deia, un estudi observacional. Les mostres són petites i necessitem comprovar aquests efectes analitzant una mostra molt més gran i en el que el tractament estigui controlat. És a dir, que tots els nens i nenes comencin en el mateix moment, amb la mateixa dosi, durant el mateix període, perquè així puguem veure ben bé quins són els efectes. Aquest primer estudi nostre seria com un primer pas i que evidencia la importància i la necessitat de fer aquest estudi més gran, un estudi a nivell més d'assaig clínic.
Com comença aquest estudi? És a dir, com suposeu que els extractes de té verd poden ser beneficiosos en aquest cas?
Uh-huh. Doncs vam començar perquè els nostres col·laboradors, la doctora Mara Dirsen, que de fet és de Sant Cugat, que treballa, és investigadora al Centre de Regulació Genòmica, i el doctor Rafael de la Torre, de l'Hospital del Mar, ells ja feia anys que venien estudiant els efectes d'aquests extractes del té verd i com podien millorar les capacitats cognitives de les persones amb síndrome de Down. Llavors, hi havia altres estudis de diversos grups de recerca, sobretot nord-americans, que venien testant aquests extractes també a nivell del desenvolupament dels ossos. I llavors, quan vam començar a investigar, ens vam adonar que un dels gens que estan triplicats en la síndrome de Down, que és DIRC1A, doncs s'havia estudiat molt sobre la seva participació en el desenvolupament del cervell i en els últims anys s'ha vist que també té un paper molt important en el desenvolupament esquelètic i sobretot en el desenvolupament craniofacial. Llavors, com els extractes de té verd, precisament la epigallocatequina galat és inhibidora d'aquest gen, de l'activitat d'aquest gen, llavors per això s'ha proposat que podria tenir aquests beneficis en la síndrome de Down. Llavors, s'havien estudiat les capacitats cognitives, s'havia estudiat a nivell ossi, i llavors nosaltres el que vam voler fer i acabar de testar és si a nivell del desenvolupament facial també tenia un efecte, i això és el que vam trobar.
En quina edat es pot donar aquest tractament a persones que tinguin síndrome de Down?
Bé, els estudis que hi ha fins avui, sobretot amb humans, són població adulta, adolescents a partir de 16-18 anys i població adulta, i en aquests són els estudis que s'ha demostrat que podria tenir el té verd efectes beneficiosos sobre les capacitats cognitives. A edats més tempranes, en nens petits, encara no tenim estudis pediàtrics que mostrin els efectes que poden tenir, ni sabem exactament quina és la dosi que seria més adequada per a aquestes edats. Llavors, el que comentàvem, el nostre estudi observacional vam poder incloure famílies que havien seguit un tractament, perquè aquest és els extractes del té verd estan disponibles al mercat, però les característiques del nostre estudi és que cada família li havia suplementat la dieta dels seus fills seguint el seu propi criteri, de manera que no teníem un tractament controlat a nivell de dos i a nivell de quan havia començat. Havia sigut una mica segons la voluntat pròpia de cada família. Llavors, no sabem. Per això diem sempre que és tan important que si algú decideix començar aquesta suplementació a base d'extracte de té verd, és molt, molt important que segueixi una supervisió mèdica, perquè encara no tenim les evidències científiques com per saber exactament en quin moment, en quina dosi se pot començar a prendre i a saber tots els efectes que tenen.
Hi hauria
que s'ha de prendre amb molta precaució. Sobretot també pels resultats que hem tingut amb els ratolins a dosis. És veritat que són molt elevades, però que és un factor a tenir en compte per tenir aquesta precaució.
Abans de néixer, creus que hi hauria alguna possibilitat de poder subministrar aquest tractament? És a dir, si el vostre estudi va avançant, els resultats són positius, una dona embarassada i que se l'informi que el seu fill o filla tindrà síndrome de Down, se li podria subministrar?
Molt interessant aquesta pregunta, perquè clar, de fet la hipòtesi seria si realment l'efecte dels té verds són tot efectes positius, quan abans comenci a produir aquests efectes en el desenvolupament, millor. De fet, en el nostre tractament als ratolins fèiem aquest tractament prenatal i els donàvem l'extracte de té verd a les mares mentre estaven embarassades. Els diluïm a l'aigua i l'aigua que bevien tenia aquests extractes de té verd, perquè a més s'ha comprovat que poden arribar a través del fetus o, si no, després a través de l'alletament. Arribaria a les cries en els ratolins. O sigui que en els humans segurament seguiria en aquest procés. El que no sabem és, primer s'haurien de fer, és molt difícil fer aquesta investigació, i per arribar a aquest punt falten molts anys de fer primer tots els estudis a edats molt, molt més tempranes, doncs això, entre 0 i 3 anys, per s'hem de comprovar que no tingui cap altre efecte negatiu, no? Que després puguem dir que, ostres, hauria d'haver evitat aquest efecte, perquè veiem que els extractes del té verd tenen molts efectes en molts sistemes, però encara no entenem del tot quin és el mecanisme a través del qual ocorren, ni les dosis, ni a tots els sistemes que afecten. Per això, la nostra idea és molta més recerca a nivell experimental amb els ratolins, a nivell de poblacions humanes, assajos clínics, de seguretat, etc., per poder avançar. Vull dir que estem com fent els primers passos, no? No estem al final del camí, ni molt menys. Encara queda molta recerca per al davant, però la pregunta que formulaves, no? Fer un tractament prenatal, clar, seria com el destí, no? al qual intentaríem arribar, però que no sabem si arribarem.
En la síndrome de Down, els extractes de té verd podrien arribar a beneficiar en algun altre aspecte, més enllà d'un fren a aquesta disformologia facial?
Clar, per ara hem vist que afecta a les capacitats cognitives, com que podria tenir un efecte de millora, en aquest cas ara reduir la dismorfologia facial. Llavors, nosaltres, per exemple, estem continuant fent treballs experimentals amb els ratolins, mirant, per exemple, l'efecte que té sobre el desenvolupament dels ossos, sobre si segueixen el mateix ritme de creixement, sobre si tenen la mateixa, com afecta a la densitat mineral òssia. I clar, també pot ser, pues, que aquests productes, aquests extractes, podria ser que en alguns sistemes donés efectes beneficiosos i que en altres no. Això també és una possibilitat que hem d'acabar d'avaluar. I això ho estem fent amb els ratolins, per exemple, mirant els mateixos ratolins, els seguim durant el desenvolupament de la seva vida, des que neixen fins que arriben a l'edat adulta, i a través de tècniques de diagnòstic de la imatge, a través de tomografies computades seguim el desenvolupament esquelètic, a través de ressonàncies magnètiques seguim el seu desenvolupament cerebral. Llavors, en aquest treball el que estem fent és, en els mateixos ratolins, mirar els efectes sobre tots aquests sistemes. També estem començant a mirar sobre el cor i els pulmons, que també serien sistemes que estan afectats per la síndrome de Down. I que, en principi, el té verd, perquè el D1A és aquest gen que participa en molts processos de desenvolupament del nostre cos, pues es podrien veure afectats. I la idea seria això, tenir una visió integral, com més global, de tot el cos i no mirant sistema a sistema, que és una mica la recerca que s'havia fet fins ara. Cada grup de recerca es centrava en un sistema, pues el sistema cognitiu o el cervell o els ossos. I llavors ara una mica el que estem intentant fer és veure tot el conjunt, no? d'efectes que podria tenir en diferents sistemes per optimitzar aquest tractament.
Neus Martínez Abadías, professora de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i coautora principal d'aquest estudi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Continguts en xarxa.